milions d'euros, el govern provincial inclou una nova partida de 7.000 euros específicament pensada per al foment de l'empreniment en l'àmbit rural. I repassem també actualitat en 10 municipis. Comencem a Castelló, que incorpora 47 actuacions per avançar cap a una ciutat amigable amb la gent gran.
Castelló és una de les 500 ciutats de tot el planeta que s'ha sumat a la xarxa de ciutats amigables amb la gent gran, un programa de l'Organització Mundial de la Salut per a donar resposta al progressiu envelliment de la població i el procés d'urbanització. L'Ajuntament de Castelló ha donat avui un nou pas en el desenvolupament del Pla Castelló, ciutat amigable amb la gent gran, amb la presentació del document dels grups polítics per a la seva posterior aprovació en el ple del mes de novembre. Les persones majors són protagonistes de Castelló, representen l'experiència i saben com s'ha construït la ciutat, tant en el social com en l'econòmic i en l'urbanístic. Tenen molt que aportar al present i al futur de la ciutat i aquest pla és una bona oportunitat per aprofitar el seu talent, afirmava la regidora de Gent Gran, Mari Carmen Rivera. Castelló ha de ser una ciutat viva per a totes les edats. Per això el Pla d'Acció 2017-2019 prioritza 47 actuacions seleccionades amb criteris d'urgència, factibilitat i pressupostaris en 8 àmbits. Espais a l'aire lliure, transport, habitatge, participació social, respecte i inclusió social, treball i participació ciutadana, comunicació i informació i, finalment, serveis socials i salut. Així s'incorporen actuacions com l'ampliació de voreres, i col·locació de bancs on siga possible, la millora d'accessibilitat en el transport públic, concessió d'ajudes per adaptar els habitatges o l'organització de més cursos d'estimulació cognitiva.
L'Ajuntament de Castelló va iniciar fa uns mesos un procés de participació ciutadana per aconseguir que la ciutat es convertirà en un entorn que possibilite als majors el desenvolupament de totes les seues potencialitats. En la primera fase, denominada de planificació, es va involucrar a 93 persones i agents socials per a diagnosticar quina era l'adaptació de la ciutat a les persones majors. Una vegada completada aquest procés de diagnòstic, s'ha entrat en la segona fase amb l'elaboració del pla d'acció. En la tercera fase s'identificaran els indicadors que permetran avaluar el resultat del projecte. Ens anem ara cap a Onda, ja que el municipi, així com la comandància de la Guàrdia Civil, coincideixen en la necessitat d'una nova caserna.
L'alcalde d'Onda, Ximo Huguet, ha realitzat una visita al cap de la comandància de Castelló, Miguel Fresneda, amb la finalitat d'aportar-li informació sobre les accions que està realitzant respecte a la reclamació de la construcció de la nova caserna de la Guàrdia Civil a la ciutat i d'aquesta manera fer força entre ambdues institucions perquè aquesta infraestructura siga una realitat el més prompte possible. Tant l'alcalde d'Onda com el cap de la comandància coincideixen en la necessitat de la creació d'una nova caserna que permeta a la Guàrdia Civil d'Onda treballar en unes condicions dignes i així poder donar un millor servei als veïns, tant d'Onda com de les altres 10 poblacions properes a les quals també presten servei, amb un total de 30.000 habitants. Huguet li ha explicat a Fresneda tots els passos que està duent a terme per a aconseguir que la caserna es construeixi el més pront possible. Per això l'alcalde va remetre una carta al Ministeri per intentar posar solució a un problema que ve des de lluny, ja que fa més de 10 anys que es va iniciar el procés per a la seva construcció. En aquest sentit, l'alcalde ha assenyalat que actualment està pendent la cita amb el Ministeri per veure quines solucions donen a aquesta problemàtica, que no pot demorar-se més.
Així mateix, Huguet ha informat al cap de la comandància que a l'octubre va visitar l'actual caserna de la Guàrdia Civil amb alfares d'Onda. Vaig poder comprovar, va dir Huguet, de primera mà la precària situació en la qual es troben i vaig veure com estan desenvolupant els seus serveis en unes instal·lacions que considerem indignes, segons considerava i valorava Huguet. També en una sessió plenària celebrada en el mes d'octubre, l'alcalde va presentar una proposta per a sol·licitar la construcció d'aquesta infraestructura. I ens quedem ara la veïna Almassora, que sol·licita a DIF càmeres de vigilància per a millorar la seguretat a l'estació.
L'Ajuntament d'Almassora ha sol·licitat permís a ADIF per a la instal·lació de càmeres de vigilància a l'entorn de l'estació de ferrocarril per a millorar la seguretat de la zona. El consistori s'ha dirigit a l'entitat pública responsable del Baixador perquè atenga la petició i incrementi les mesures de vigilància en aquest espai freqüentat diàriament pels usuaris de Tren Rodalies. A més, el Servei Municipal de Manteniment i Logística ha demanat diversos pressupostos per asfaltar la zona en la qual aparquen els vehicles, en els voltants de la façana est. Amb aquesta actuació eliminarà la terra existent i crearà una zona de pàrquing públic amb marques d'aparcament en el sòl per a ordenar l'estacionament i evitar la situació actual. D'altra banda, està previst formigonar la vorera, que manca de paviment i que connecta amb la rotonda dels Herois del 9 de març, per on accedeix la majoria dels usuaris de l'estació. Tal com ha indicat el regidor de Serveis Públics, Joan Antoni Trenco, és també una mesura encaminada a garantir l'accessibilitat i evitar caigudes pel mal estat de la via.
Així doncs, afegís que no suposarà un gran desemborsament econòmic, però sí millorarà les condicions de l'entorn i, sobretot, la sensació de seguretat dels usuaris que diàriament es desplacen fins a l'estació per anar amb tren a treballar o estudiar, segons indicava l'edil. D'aquesta forma, el consistori atendrà la petició d'aquest col·lectiu que, segons ha traslladat en alguna ocasió, opta per desplaçar-se fins a Castelló per a agafar el tren en millors condicions. I no deixem Almassora perquè adequarà solars municipals com a pàrquings públics.
L'Ajuntament d'Almassora estudia l'obertura de solars municipals com a espais d'aparcament en el casc urbà. L'equip de govern entén que aquesta mesura suposarà una millora de la seguretat vial, alleujarà la saturació de vehicles i contribuirà a reduir l'abandó de les parcel·les i els alts costos de neteja que assumeix el consistori. La prioritat passa per obrir espais d'aparcament a l'entorn de la vila, on les limitacions del casc antic redueixen la capacitat d'estacionament respecte a altres zones d'Almassora. És per això que l'alcaldessa, Mercè Galí, i la regidora d'Urbanisme, Carmina Martín Navarro, han visitat els solars de titularitat pública junt de l'inspector municipal per a valorar les possibilitats. El carrer de Lledoner, a l'esquena del Col·legi Cardenal Cisneros, serà el primer a albergar un dels aparcaments públics. Els tècnics d'Urbanisme calculen que en les plantilles de sol disponibles afloraran al voltant de 30 places després de l'adequació del paviment. És una xicoteta inversió que generarà un impacte positiu als veïns de la zona, que tindran més facilitats per aparcar, sobretot a les hores d'entrada i eixida del col·legi, en paraules de Martín Navarro.
De fet, aquest és un dels principals motius que han portat a l'equip de govern a plantejar l'adequació del solar, que també està pròxima a la Casa de la Música, seu dels assajos de la Unió, la Esmeralda i l'Escola de Música Mestre Agut Manrique, entre altres. I parlem ara dels més de 45.000 alumnes que han participat de l'anellament científic d'aus a la desembocadura del riu Millars en els darrers 25 anys.
El grup Au d'Ornitologia de Castelló de la Plana compleix 25 anys organitzant tallers d'anellament científic en el paisatge protegit de la desembocadura del riu Millars, dirigits a alumnes d'educació primària i secundària de la província de Castelló. Des de l'any 1992 començaren les activitats d'educació ambiental, protagonitzades per les aus, que han passat per diversos paratges de riu Millars més de 45.000 alumnes procedents de col·legis i instituts d'Almassora, Borriana, Vila-real i Sogorb. Els membres del grup AU munten xarxes japoneses destinades a l'anellament científic. Amb una xicoteta representació de les espècies que es capturen es realitza un taller ambiental destinat als alumnes. Nosaltres, deien, arribem vora les 7 del matí al riu, muntem les xarxes a la vora de les aigües del Millars, però en un paratge el més pròxim possible a l'escola que hi haig de vindre eixe dia. Solem fer l'activitat a la zona dels Reballadores, terme d'Almassora i a la desembocadura baixa del Millars, ja en terme de Borriana, en dos llocs diferents com són la Gola Sud i el paratge dels Carnissers. Cap a les 9 i mitja arriben els xiquets, amb els mestres o professors i un tècnic de l'Ajuntament. Els fem una jornada d'anellament adaptada per a xiquets de primària o secundària, els repartim unes guies d'aus i ells han d'identificar les espècies capturades. Els expliquem com esbrinar l'edat i el sexe de l'au, detallava l'anellador científic i membre del grup AU, Bruno Sanchís.
A més, es prenen mesures davant dels alumnes i els conten els motius pels quals prenen aquestes mesures, així com el sentit que té l'anellament científic. També els expliquen als alumnes que aquest mètode de captura únicament el poden fer els anelladors científics autoritzats pel Ministeri de Medi Ambient i la Conselleria de Medi Ambient de la Generalitat Valenciana. I ens quedem ja amb la informació local. Ciutadans lamenta la hipocresia de Benlloc en retirar ara el recurs del Sedusi.
El portaveu de Ciutadans a l'Ajuntament de Vila-real, Domingo Vicent, ha lamentat la hipocresia de Benlloc en retirar ara el recurs que va imposar després d'haver suspès la segona prova dels EDUCI. Segons afirma Vicent, l'alcalde va posar el crit al cel quan Ciutadans es va negar a recolzar aquest recurs perquè era més propi d'una novel·la negra basada en una conspiració inexistent que d'una demanda seriosa i rigorosa, ha recordat el regidor. En aquest sentit, l'edil ha manifestat que en el seu moment Benlloc els va titllar de deslleials per no recolzar un recurs pel qual ara recula, excusant-se en el benestar de la resta de municipis que s'hi han obtingut el fons FEDER.
La realitat, diu Vicent, per més que ara el bipartit vulga pintar les coses de colors, és que aquest recurs no tenia ni cap ni peus i solament era fruit de la rebequeria d'un xiquet repetidor que sap que ha suspès l'examen perquè no havia estudiat prou, segons incidia el portaveu de Ciutadans, que ha assegurat que el temps dona i lleva raons i en aquest cas les ha donat a Ciutadans quan van votar en contra del mateix. Finalment, el portaveu de Ciutadans ha assenyalat que la seva formació espera que s'accepten les propostes que han presentat i que en cas contrari es demostrarà que la reunió va ser de nou un paripé del bipartit.
I nosaltres continuem parlant d'oposició perquè el Partit Popular compareixia avui en roda de premsa. Era la regidora Dora Llopla que criticava la situació caòtica del Servei Municipal de la Casa de la Dona. Escoltem, per tant, la seva denúncia.
La realitat és que el servei que es dona a les dones en la Casa de la Dona, valga la redundància, a les dones amb problemes greus a Vila-real, és molt deficient perquè en aquests moments sols hi ha una persona, torna a repetir, una persona atenent la regidoria. Així que si aquesta persona pues, té que anar al metge, té que anar a una reunió, té que anar a qualsevol conferència, en qualsevol moment se'n té que eixir en moment puntual de la seva faena per complir també en la seva faena o en els seus drets, pues, té que tancar la porta del servei i la Casa de la Dona està tanca. Que és el que em va passar a mi l'altre dia quan vaig anar i volia parlar en ella i cercionar-me. La primera vegada està tancat i la segona volta que vaig anar doncs vaig tindre sort i la xica doncs estava dins de la Casa de la Dona.
D'altra banda, des de l'equip de govern ha comparegut el regidor de Tradicions, Santi Cortells, el qual ha presentat totes les activitats que realitzaran en motiu de la festivitat de Santa Cecília. Una festivitat que formaran part d'ella una gran quantitat de grups de músics de la localitat de Vila-real.
Aquest 19 de novembre de 2017, a partir de les 10:30, es faran a la Basílica de Sant Pasqual i als 13, els organitzem des de la Regidoria de Tradicions i assistiran, en aquest cas, la Coral Sant Jaume, i tenim en Paro Penya que ara ens adreçarà també unes paraules, l'orquestra de Pols i Pua Francisco Tàrrega, i tenim així a Juan Carlos Torres també que ens adreçarà també unes paraules, l'orquestra Supramúsica, els 13, la Unió Musical La Lira, el Virgen de Gràcia, el Conservatori Mestre Goterris, el grup de danses L'Anguila, el grup de danses El Raval i totes les autoritats i veïns i veïnes que vulguen participar també. D'altra banda, més o menys faig un resum de quins seran els actes al llarg del matí, la programació. Començarem a les 8 del matí amb una diana pels carrers de Vila-real a càrrec del grup de dolçainers i tabaleters El Trull i la banda musical Unió Musical La Lira, això a les 8 del matí. A les 10:30 hi haurà una concentració a la plaça de la Vila amb l'assistència de les autoritats, associacions i veïns de la ciutat i a continuació una processó cap als 13 on es recollirà la imatge de Santa Cecília, que és propietat de l'Ajuntament, per cert, per acompanyar-la a la Basílica de Sant Pasqual. I ja a les 11 hores se celebrarà la Santa Missa a la mateixa Basílica de Sant Pasqual en honor de Santa Cecília amb la intervenció de la Coral Sant Jaume i sota la direcció d'Alfredo Sanz, l'orquestra Supramúsica, sota la direcció de Pepe Gil i Maria Isabel Casalta a l'orgue. En acabar, el grup de danses L'Anguila oferirà uns balls. I a continuació farem una processó cap als 13, on tornarem la imatge de Santa Cecília i allí farem un xicotet vi d'honor.
En un altre ordre de coses, el regidor d'Agricultura, Medi Ambient i Canvi Climàtic, Josep Pasqual Sancho, ha presentat les últimes actuacions de la campanya Naturalment.
Pues vam començar, com havia dit antes, fa 15 dies, en la construcció de l'estany que tenim així darrere. Després, esta setmana, anem a fer sorra, anem a fer una zona de sorra on els xiquets puguen tirar-se per la sorra i disfrutar i deixar una miqueta de banda tots els artilugios elèctrics i electrodomèstics que tenim per a poder jugar i tot això. I després serà l'últim mes que es fem lo de les jornades que vam fer l'any passat de consum responsable, que enguany el fem al Casal de la Festa, en col·laboració, també hi ha que donar les gràcies a l'Escola de Teatre de Vila-real per deixar-nos el lloc on farem totes l'última de les tres actuacions que anem a fer. Comentàvos que durant tot l'any hem estat així treballant, menys el mes d'agost, que el mes d'agost en la solana que feia vam decidir no vindre, però vam començar amb moltes ganes i el que anem a fer en aquests tres últims mesos que hem començat és que antes només veníem en dissabte o en diumenge i ara ho hem obert en dilluns per de matí, dimecres per la vesprada, divendres per la vesprada, crec, o de matí, de vesprada, i després el dissabte també. Què vol dir això? Pues que la gent que entre setmana no pot vindre o no pot vindre entre dissabte té l'opció de vindre els altres dies i poder acabar de fer tot el que estan fent.
I és que l'objectiu és que tots els veïns, tota la gent que vulgui utilitzar aquest solar ho faci amb un horari més ampliat. Aquest solar situat al carrer Manuel Montesinos. A més, també era una mare i veïna de la zona, usuària d'aquest solar, la que explicava les seues sensacions i el seu punt de vista, el per què considera que és tan important que se facin totes aquestes activitats. Escoltem a Glòria Castellanos.
El entorno, estoy súper contenta de que se hagan estas iniciativas porque es que hacía falta. Y sobre todo, también las estoy trasladando a los colegios, al colegio de mi hija, por ejemplo, que está muy cerquita de aquí, Angelina Abad, y ya hay profesores que están, la verdad, que están muy interesados en venir con la clase, bueno, y como madres también de chiquets. Y la verdad que están también súper encantados que se haga este tipo de iniciativas, ¿vale? Y yo me lo paso pipa cada vez que vengo aquí, curro, me hago arañazos, pero me duele la espalda, las manos, pero y a mi hija igual, mi marido igual, pero el estrés que puedas tener a lo largo de la semana se te pasa. Bueno, venimos ahora con el nuevo horario de apertura, pues también intentamos venir lo máximo posible, porque claro, los talleres que hacemos en domingo, depende quién venga, cuántos somos, cómo que se haya hecho en ese taller, no da tiempo. Entonces, abriéndose más días y en esos horarios, pues venir y puedes ir siguiendo. Es que yo creo que era primordial hacerlo así, porque si no, de mes en mes hay cosas que no, se perdían, no llevaba un ritmo natural.
Finalment, una de les coordinadores d'aquestes activitats, Elena Archilés, ha convidat a tota la ciutadania a participar.
A dir que una persona que viu a un pis, que no pot disfrutar d'un espai obert, que té xiquets, això és el seu jardí, això és el seu hort, és el seu espai d'experimentació, de poder jugar en terra, de poder embrutar-se, i és un espai per a tots. Nosaltres som l'empresa que coordina la campanya, realment estem pues, per escoltar un poc a la gent, per anar fent propostes i un poc d'enllaç. S'ha creat un grup de WhatsApp en el qual tot el món que vol estar ahí dins està. Nosaltres fem suggerències en els horaris d'apertura, que tal com dia el regidor són els dilluns de 10 a 12 del matí. També pensant un poc en les mares que encara no tenen xiquets escolaritzats. Aquest cap de setmana anem a fer un sorral en un circuit psicomotriu. Clar, d'estar dins d'un pis a poder vindre així és un jardí diferent, no? És una zona de joc diferent. Aquesta gent podrà vindre un dilluns de matí i disfrutar de l'espai quan de vegades no saps molt bé què fer en els xiquets, no? En casa. Després també estarà els dimecres de vesprada en posada aquest horari perquè els centres escolars de Vila-real sabeu que els dimecres de vesprada no tenen escola, per tant hem pensat que podia ser un recurs interessant per a ells, estarà obert de 5 a 7 i després divendres de 5 a 7 i els dissabtes de 10 a 1. Dins d'aquest horari, en el grup que us comentava de WhatsApp, bueno, i en les reunions que anem tenint, anem fent suggerències.
I quan arribem quasi a la 1:25, nosaltres fem una pausa i de seguideta continuem presentant els més convidats a la 92.2.
Caduca el carnet y no sé dónde renovarlo.
Pues no lo dudes, en Centro de Reconocimientos Conductores y Cazadores Villarreal te lo renuevan al instante, sin cita previa, sin fotos, ni colas o esperas. Ah, y te entregan de inmediato uno provisional.
Más información en reconocimientosmedicosvillarreal.com. Visítanos en calle Almazora 11, teléfono 964-52-62-32.
Arriba la Fira de Santa Caterina i amb ella els productes típics. A Carnisseria Juan Bou t'ofereixen la típica llonganissa de Santa Caterina, a més de les millors carns de la millor qualitat i preu. Encarrega la teua típica llonganissa de Santa Caterina en Carnisseria Juan Bou, al carrer Pietat 52 de Villarreal o al telèfon 964-520271. Y si lo preferís, te porten a casa.
¿Te imaginas un centro de compras con marcas como Armani, Moschino, Guess, Valentino? Hasta el 90% de descuento en calzado, ropa y complementos. Ahora es realidad. Ahora es F&S Factory. De lunes a sábado, de 10 de la mañana a 9 de la noche, ininterrumpidamente. Cada día con prendas diferentes para los amantes de la moda. F&S Factory, tu centro de compras en Carretera Nacional 340, número 12, Alquerías del Niño Perdido.
Madre mía, domingo son las 12 y yo sin arroz.
Porque en Supermercados Charter pensamos en ti, te lo ponemos fácil y abrimos de lunes a sábado de 9 de la mañana a 9 y media de la noche ininterrumpidamente y los domingos y festivos de 9 a 2 de la tarde.
Supermercados Charter, calle Profesor Broguillo, Villarreal. Tu mejor opción.
Ven a Clínica Dental Llopis Díaz.
¿Por qué?
Somos especialistas en implantología avanzada y estética dental. Tu dentadura con implantes en 48 horas.
¿Y me ofrecen garantías?
Somos un equipo de profesionales altamente cualificados y utilizamos tecnología y materiales de última generación. Clínica Dental Llopis Díaz, calle Perejil 10, Villarreal, 964-529048. Primera consulta gratuita. Financiamos tu tratamiento.
I més assumptes. A la 92.2 de la freqüència modulada, aquesta jornada, 14 de novembre, es complís el primer centenari del patronatge de Sant Pasqual a la localitat, una efemèride destacada. Villarreal ha fet algunes actuacions i activitats per a commemorar aquesta data i per tal de repassar els motius del patronatge, també parlar breument de la figura del sant, ens acompanya l'historiador local, també molt conegut de la figura del sant i del seu patrimoni a la localitat, Jacinto Heredia, molt bon dia.
Bon dia a tots.
Estem parlant de la figura de Sant Pasqual, és complicat, no?, que algú a la localitat, inclús a la província, no el conega, però en primer lloc ens agradaria saber per què se li té encara tanta devoció, estima, inclús, no?, a Torremosa, en el documental que s'ha fet deien que és quasi com un déu, no?, la figura del sant.
Sí, no només a Villarreal, ni a Torremosa, ni a les Terres Valencianes. De fet, Sant Pasqual és un sant que és conegut per tot arreu, no? La presència dels franciscans, per exemple, a Hispanoamèrica, ha deixat molt una forta empremta, però n'hi ha temples i llocs dedicats a Sant Pasqual des de Canadà fins a les Filipines, Itàlia, Mèxic, etc. De manera que Sant Pasqual és un personatge que pensem com que és dels villarrealencs, però de fet és un sant universal.
Aquest cas, de fet, no, la informació que s'ha publicat és que a Villarreal va passar 3 anys, no, de la seva vida.
Sí, els darrers anys. Havia estat prèviament en una visita, cal pensar que els frares mendicants, com eren els alcantarins, anaven d'un lloc a un altre, segons se les destinaven. Sant Pasqual havia visitat Villarreal, però és quan ja té 49 anys i està prou delicat de salut, després sobretot d'un viatge que va fer a peu fins a París, per un encàrrec de l'orde, va recalar a Vila-real i només va estar aquests darrers 3 anys, però suficients per a que la seva fama de santedat i sobretot l'esperit de dedicació als més humils, ell era el que donava les almoines, el que repartia el menjar als pobres, etc., pues va fer que la seva mort a Vila-real tinguera un impacte extraordinari. I també aquest reconeixement va a tota l'ordre. Si ell mor a 1592, al 17, a 1617, ja està declarat beat. Només 25 anys. Va ser, la seva beatificació va ser anterior inclús al de la fundació de l'ordre a Sant Pere d'Alcàntera. Després la canonització va portar un procés més complicat, va ser abans Pedro d'Alcántara, però Sant Pasqual des d'aleshores té una presència en la vida quotidiana de Vila-real importantíssima. Ara el que estem celebrant és la declaració oficial per la Santa Seu com a patró de Vila-real, però ja ell, a 1630, el Consell de la Vila ja el va declarar patró, va declarar festiu el dia 10 de maig, i a més d'això se va ajuntar als que eren ja els patrons tradicionals de Vila-real, com eren Sant Jaume, Sant Bartomeu i Santa Anna, i Sant Pasqual ja era un patró més, un protector de la ciutat per a tots els vilarealencs. Això va ser a 1630, però 300 anys abans d'esta declaració oficial. I després, al 1680 se va fer la Real Capella per a conservar els seus sants, que era un esplèndid edifici d'estil barroc. A 1730 l'Ajuntament va destinar la data de la celebració de la seva fira medieval, la seva antiga fira, a les festes de Sant Pasqual per acompanyar. Tot això indica que la seva presència, el seu impacte en la vida quotidiana de Vila-real va ser molt gran. Independentment del pensament de cadascú, de la fe o de les creences de cadascú, el fet és que Pasqual Bailón és un referent ètic, moral, no? La seva vida d'austeritat, la seva dedicació als pobres, etc., fa que l'interès per la seva figura estiga en molts àmbits.
Suposem que aquests valors, com bé comentava abans, el porten arreu del món i té presència, suposem que és justament per aquests factors, no? La humilitat, el treball constant, les ganes, que es veien des de que era pastor, no? Perquè els seus orígens són pastorils, fins que es va convertir, no? a Francisca.
Sí, no només això, a més sobre Sant Pasqual, esta fama ha creat també algunes llegendes i tradicions. De fet, ell és el sant de l'Eucaristia, per decisió també de la Santa Seu, però a Amèrica, per exemple, és el protector dels cuiners i dels rebosters, i les dones s'aclamen a Sant Pasqual quan tenen un problema a la cuina, és el protector de les cuines, pel fet que ell, com a refitoler, la dedicació a la cuina i al refectori, al menjador dels frares, repercutís allà. A Itàlia, per exemple, és també protector de les dones joves, de les dones fadrines, qui els ajuda per a trobar marit, com a Espanya tenim la tradició de Sant Antoni, a Itàlia és Sant Pasqual el protector. I n'hi ha moltes històries vinculades a ell, i com dic, danses, jo he trobat representacions iconogràfiques en pintura i en escultura en llocs sorprenents, per exemple a Polònia, per exemple a Albània, de manera que és un sant que, vist des del punt de vista local, té la seva importància, però que la seva repercussió mundial és evident, està claríssim. Ara estem així celebrant este centenari que afecta a Vila-real, però al 18 tenim el quart centenari de la beatificació, de manera que serà un moment en què esta visió de Sant Pasqual externa pugui ser manifestada de millor manera.
I que avances aquesta data de 2018, aquest quart centenari, també vos han encarregat, tant a vostè com la part musical al músic Rafael Beltrán, una tasca important també per a commemorar, no només enguany, que és molt important, sinó també l'any que ve.
Sí, és una responsabilitat, que un honor que l'Ajuntament ha confiat en Rafael Beltrán i a mi per a crear una lletra, uns textos sobre els quals fer una composició musical que esperem que siga de la major envergadura possible. O sigui, això ja també dependrà de les circumstàncies, inclús les circumstàncies econòmiques, per a portar endavant el projecte. Però, efectivament, una composició musical sempre serà un testimoni d'aquesta celebració i, per tant, confiem en que puga ser, ara estem els primers passos, però confiem en que siga un èxit i que en això treballarem. De fet, Rafael Beltrán, que és un home, bueno, amb una gran dedicació musical i una gran sensibilitat, està ja fent algunes parts musicals i la tasca meva és crear uns textos que d'alguna manera sinteticen aquests valors de Sant Pasqual en tres aspectes fonamentals, jo crec, que caldria fer. Per una banda, el compliment dels seus vots com a frare franciscà, el cantarí. D'altra banda, el seu amor a l'Eucaristia i, finalment, sobretot, la seva dedicació a les persones més necessitades, no? La seva caritat i el seu exemple com a persona.
No sabem, també ens agradaria conèixer, no? El seu punt de vista ha ensenyat a la Basílica, fa aquestes visites guiades i això li permet conèixer a la gent, no? Veure opinions realment més enllà del patrimoni, de dir Sant Pasqual és el patró de la localitat de Vila-real. Coneixen la seva figura o és una miqueta més superficial el coneixement que hi ha a nivell general?
No, en general la cultura religiosa ha baixat molt i és una llàstima, perquè ja dic que això no depèn de la fe ni de les creences, depèn de la cultura. Sense tindre una cultura religiosa no podem apreciar moltes obres musicals, moltes obres pictòriques, moltes obres arquitectòniques, no? Això és fonamental. Tant de bo poguem recuperar una part de cultura religiosa, perquè ens ajudaria molt a la cultura en general, no? Els visitants, en les visites guiades que jo faig, se sorprenen sobre els orígens del temple, del convent, que no sé si alguns sabran que està com a referent llunyà, inclús la batalla de Lepant, que dona lloc a la creació d'ermites i d'esglésies dedicades a la Mare de Déu del Roser, sobre la qual capella, pues, que era després el convent Alcantarí que va ocupar Sant Pasqual, però també pues, les parts artístiques que té bueno, tresors com l'antic refectori, tot el sòcol de ceràmica manisera del 18 que té el convent de Roser, peces antigues de pintura i de orfebreria que estan en el museu, el propi refectori i després pues, l'obra que s'ha fet de recuperació del temple i que va culminar l'any 92 en la creació de la Real Capella. De manera que és un lloc que per a Vila-real té un valor no només espiritual, que ja és important per a molta gent, sinó també un valor històric i un valor artístic considerable. I això potser ho aprecien més o tant els de fora, els visitants, que ho descobreixen, que els de Vila-real, que estem acostumats i però que de vegades ens quedem, com en tants altres llocs, en la superfície i que caldria aprofundir més en l'apreci sobre un centre religiós, però sobretot un centre que és un focus històric per a Vila-real, forma part de la nostra història, i que bueno, jo convide que si n'hi ha properes visites guiades o de qualsevol tipus que acudisquen i s'interessen més per Sant Pasqual. Estem en un parell de commemoracions que farien convenient que així fora.
Per això, no, que segurament aquestes efemèrides poden afavorir que la gent s'apropi i descobrisca, no, tot el patrimoni propi del sant i també els edificis, no, els immobles.
Sí, de fet, les efemèrides tenen aquesta importància. És el mateix que siguen 99, que 101 anys. Arrodonim el 100, però és un bon motiu per a despertar l'interès, per a despertar la consciència. I jo, com a vilarealenc, convide a tots, als vilarealencs i als de fora, a que coneguen millor l'actual basílica, els valors de tot tipus que allí se contenen i també una figura com va ser Pasqual Bailón, un frare humil, en sus orígens, com dies abans, un pastor, però amb una devoció i una vocació enorme, no? per l'Eucaristia, és fruit del temps, però més enllà d'això va ser una persona honesta, va ser una persona dedicada als demés, va ser una persona austera i això ho reconegueren els seus contemporanis i paga la pena que també en els temps actuals que ens fan falta referents morals, Sant Pasqual siga un d'ells.
que una guia a seguir, no? Passat els segles, però que és un referent.
Ah, i el tenim i al nostre abast, no cal anar molt lluny.
Doncs, Jacinto, moltes gràcies per fer-nos aquest repàs. Podríem estar així hores i hores parlant de tota la trajectòria de Pasqual Bailón, però ho anirem fent, com segurament parlarem aviat respecte a aquestes iniciatives. Li agraïm que hagi estat així i parlem pront, un plaer, com sempre.
Sí, a la vostra disposició i convidant a tots a conèixer millor a Sant Pasqual.
També, bueno, aquest documental no ho havia mencionat, no ha col·laborat vostè directament en l'elaboració, però no sabem si també alguna pinzelladeta.
Sí, el que passa és que va ser en la promoció, en els curts que van aparèixer a Facebook i a la internet, en molts llocs, algunes intervencions que confiem en que, juntament amb les imatges del documental, constituïsquen una peça videogràfica més extensa en algun moment més abans.
Doncs això arribarà, per ara es podrà veure a la Basílica, no?, aquestes projeccions, per a obrir boca, no?, i fer una pinzelladeta. I ara sí, Jacinto, moltíssimes gràcies i fins prompte.
En novembre arriben les 8enes jornades gastronòmiques Mengem a Vila-real, Olla de la Plana. Durant tot el mes, una quinzena d'establiments t'ofereixen menús complets amb l'olla com a plat protagonista. Més informació a mengem.vilaguioreal.des o al Facebook Jornades Gastronòmiques, Regidoria d'Economia, Ajuntament de Vila-real. Vila-real avança.
Somos Carnes, la mejor variedad en carnes de res y hamburguesas gourmet ibéricas. Somos Carnes, garantía de platos elaborados con productos de temporada. Organiza tus eventos con nosotros, aforo para 120 personas y para los más pequeños, castillos hinchables. Ven a descubrir nuestro menú diario. Somos Carne, Avenida Francia 42 de Vila-real, teléfono 964-52-34-95.
Vilatenda.com és el centre comercial online de proximitat, un espai web on podràs trobar la millor oferta dels comerços locals. Però el més important és que dona un percentatge de les seues vendes a diferents causes socials, sent la primera plataforma comercial solidària amb cor. Compra amb cor. Compra a Vilatenda.
És un projecte de Caixa Rural, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Vila-real.
1:41 del migdia, anem a la recta final d'aquest programa Protagonistes de dimarts, parlant amb la Unitat de Prevenció Comunitària amb el nostre company José Gisbert. Molt bon dia.
Muy buenos días, Núria.
De què anem a parlar avui?
Bueno, de la paciència.
Ai, quina virtut, que a molta gent li falta.
Mucha, cada vez más.
¿Tenen els xiquets paciència?
Pues cada vez menos. Creo que tenemos una asignatura pendiente que se nos está escapando y es educar en la paciencia, educar en el autocontrol, educar en el aburrimiento, educar en el, bueno, pues que las cosas no se consiguen ya, de forma inmediata, en esa inmediatez. Y tenemos una sociedad que no contribuye mucho, no favorece mucho a
educarlos así. Pero porque los adultos también volem el ya.
Efectivamente, es una sociedad muy, estamos creando una sociedad como muy de la inmediatez, de la comida rápida, de con un clic obtenemos toda la información, no hay tiempo para tampoco gestionar las emociones que necesitan de un tiempo, de un proceso, y eso no sé qué consecuencias traerá, pero bueno, de eso podemos hablar.
Doncs parlem una miqueta d'això perquè has portat un estudi molt interessant que m'agradaria que ens contaris i ens explicares.
Es bastante conocido. Cuando te lo he explicado fuera de micrófono creía que ibas a referirte a él y decir, ah, sí, lo conozco. Bueno, es un estudio de un psicólogo muy, muy reconocido que en los años 60 se le ocurrió realizar un experimento en el colegio de su hija de 5 años. Dispuso de una habitación con una mesita y una silla donde se irían sentando uno a uno pues los niños de esa edad de 5 años, más jovencitos no, y se les ofrecía la chuche que más a ellos les gusta. Entonces, una vez elegida se le ponía en un platito, entraba su madre en esa habitación y le decía, mira cariño, puedes tomarte esta chuche que tanto te gusta en el momento en que quieras. Ahora bien, la mamá ahora se va de la habitación y si te esperas a que yo vuelva sin comerte esa chuche que tienes en el platito, la mamá te dará otra y podrás tomarte dos en vez de una. Mira qué bien, ¿no? Vale, entonces el psicólogo lo que midió fue el tiempo que tardaba el niño, cada niño, enzamparse esa tentadora chuche que tenía en el platito delante
es
de sus
difícil,
narices.
Es difícil, ¿eh?
Sí, sobre todo para un niño de 5 años, más difícil, por no decir imposible, a los 4. Pero él observó que había niños que efectivamente esperaban a que su mamá llegara, aunque cada vez se demoraba más, sin comérsela, y habían otros que no, que inmediatamente comían a lo mejor un mordisquito y al final, bueno, pues yo qué sé, para lo que queda en el convento, me lo como. No sé, es decir, se lo comían todo, ¿no? También observó el psicólogo este que, y su equipo, que los que conseguían vencer esa tentación, los que conseguían tener esa fuerza de voluntad de no quererlo, el placer inmediato, sino demorar de alguna forma ese premio para conseguir un premio mejor, eso tenía que ver con esa paciencia, tenía que ver con ese autocontrol, y utilizaban estrategias los niños, pues desde ronronear, canturrear, no mirar, por supuesto.
Distraerse en otras cosas, ¿no?
La distracción de otras cosas, de mirar a una cartel o un cuadro que había en la habitación y ponerse a hablar con él de otras cosas, hacer así con los dedos, pam, 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 para ahí con las manitas y tal y cual, levantarse, no mirar fijamente la chucha porque si no, claro, estabas perdido, ¿no? Y bueno, lo más interesante de este experimento, porque de alguna forma era una medida de la fuerza de voluntad en los niños, que también, bueno, habían 5 años, porque los niños tenían 5 años de educación o de influencia familiar,
sí,
pero es escasa.
¿Pero es innato?
Bueno, lo que él quiso ver es si realmente fuera o no fuera innato, por qué unos niños sí y otros no. ¿Y qué relación tenía que ver a lo mejor con un futuro, con el futuro de ellos? Entonces lo siguió, era un estudio longitudinal, lo siguió después de cuando ya alcanzaron la adolescencia, cuando ya accedieron a las universidades ahí de Estados Unidos, el estudio era norteamericano, y vieron que sí que es verdad que los niños que habían esperado a su madre sin comerse esa chuche favorita,
¿sí?,
y obtuvieron dos chuches en vez de una, eran los que consiguieron mejores calificaciones para acceder a la universidad.
Ah.
Continuando con en el equipo de este investigador, vieron que esos también pues implicaban menos en consumos de drogas, ¿vale? Eso tiene que ver con el autocontrol, es decir, son capaces de esas personas de tener un autocontrol, pues de
controlar la tentación, ¿no?
Claro, de poder aguantarse, de poder sacrificarse por un premio mejor el día de mañana. Es un poco, está relacionado también con los estudios, es la capacidad de esforzarse, ¿no? De lo que la capacidad también de trabajo que decía antes el compañero que hablaba en la radio sobre San Pascual, ¿no? Que era una de
Jacinto
las características
Heredia,
del Jacinto Heredia. Y eso parecía que se medía. Ahí no queda la cosa, sino que, claro, estos chavales en los años 60 tenían 5 años, ahora tienen 50 y pico. Y, bueno, pues el equipo de investigación de este psicólogo los siguió. Y se dio cuenta de que realmente habían alcanzado mejores puestos de trabajo, mejores sueldos en esos niños que habían, se habían resistido a esa tentación de la primera chucha para conseguir dos chuches iguales. Y lo más sorprendente es que no solamente era una cuestión de a lo mejor pues de personalidad o de capacidad, ¿no?, sino que también contribuía mucho lo que era el ambiente familiar donde se habían criado, ¿no?
Imaginé.
Y eso lo observaron, eso en la última década, viendo en Estados Unidos, viendo que los estadounidenses, hay mucho emigrante o mucho asiático que ha entrado en Estados Unidos los últimos años, las últimas décadas, y estadounidenses asiáticos veían que alcanzaban estas personas mejores puestos de trabajo y mejores puestos en equipos de dirección y mejores sueldos que los americanos anglosajones de toda la vida. Curiosamente, y vieron qué pasaba, ¿no? Entonces realizaron, este equipo realizó un pequeño experimento, que era meter en un aula tanto a estos señores ya de 50 y pico años de crianza asiática con crianza norteamericana, para hacerles un examen de 45 minutos que consistía en un ejercicio de matemáticas.
¿Ah, sí?
Sí.
Pero podían no ser de matemáticas.
Bien, pero era un ejercicio de matemáticas cuya característica era que no tenía solución el problema.
¿Y qué feyen?
Bueno, al no tener solución, ellos querían medir a ver cuánto tardaban en cansarse y arrojar la toalla.
Ah,
y sí que había una gran relación entre los americanos, norteamericanos, anglosajones, que tiraban el bolígrafo y ya decían, mira, esto no puedo con ello, en una media de los 10 minutos de empezar el ejercicio, cuando los asiáticos estaban más allá de los 45 minutos, ya sonaba la campana y ellos seguían intentando
sacar. Molt més constants.
Ahí está.
Tenían molta més paciència.
Más paciencia y una educación que venía de sus padres, una cultura donde el americano, y eso también lo estamos nosotros viviendo desgraciadamente, sí. Cuando un niño consigue un éxito, se le dice, es que eres muy listo, es que tú eres listo. Y lo de ser listo o ser tonto no tiene nada que ver con uno, lo es o no lo es. Pero en la cultura asiática no se habla de listo o de torpe, sino que se habla de, eso es porque te has esforzado.
Muy bien.
Tú esfuérzate. Independientemente de tengas talento o no, el esfuerzo es lo que te hará conseguir grandes metas. Y así se crían los de una cultura u otra. Moraleja, tenemos que empezar a nuestros hijos a educarlos en el valor del esfuerzo y no sí. de que si eres listo eres tonto, ¿no? Y potenciar precisamente esa capacidad de tener paciencia, de ahora no. Vas a obtener un premio mayor si ahora te esfuerzas.
Sí.
Y allí hay muchos componentes que se pueden empezar a cambiar, ya no solamente en la escuela, sino también en las familias, ¿no?
Claro. Y pel que fa al tema de alcohol y drogues, ¿no? Tú comentabas que els que se van a aguantar més en menjar-se la golosina, els que van esperar a canar a sa mare, són els que després també han tingut, ¿no?, aquest control màxim.
Tiene que ver con el autocontrol, tiene que ver con la capacidad de soportar un malestar, porque esos niños que estaban esperando a la mamá que volviera y mientras tanto teniendo que resistirse a no comerse esa golosina que tenían en sus narices, supone que gestionan bien el malestar.
Sí.
Y cuando gestionas bien el malestar, tampoco te vas de cabeza a algo que te hace sentirte enseguida bien o aliviarte de un malestar como pueda ser cualquier sustancia adictiva, ¿no? Es decir, tanto la cocaína como la marihuana, como el alcohol, lo que hace es cambiar tu estado de ánimo, tu sensación de malestar, te alivia de una pena, ¿no? O incluso cualquier medicación sin prescripción médica, ¿no?
Sí.
Se ha de sufrir un poquito para luego obtener grandes logros. Y eso los deportistas, por ejemplo, lo saben bien, ¿no?
Es verdad.
El que tienen que entrenar
mucho. L'esforç, yo creo que el tienen muy claro, los deportistas.
Bueno, no cabe la menor duda. Sí que tienes que tener unas cualidades para ser un campeón del mundo, pero si tienes muchas cualidades y no trabajas, y no te esfuerzas, y no tienes disciplina, como decías tú al principio del programa.
Constancia.
Y constancia, te quedas en una mediocridad, ¿no?
S'ensenya suficient l'esforç, la constància, la paciència, la disciplina?
Yo pienso que no. Yo pienso que desde los propios adultos, primero, por ejemplo, en el ocio, ¿no?, en el entretenimiento de nuestros hijos, parece que ahí han cambiado las tornas. Antes los niños se entretenían solos en la calle con un balón o con una botella de plástico a las que pegaban patadas y ellos mismos gestionaban su tiempo de ocio. Sí. Y se aburrían y decían, papá, me aburro, pues mira, no, cómprate un burro, mira, oye, no seas, yo qué sé, ya está. Digamos que ahora los padres parece que nos hemos responsabilizado del entretenimiento de nuestros hijos.
Y que cuando aburries te buscabes el teu propi, la teua propia diversión en qualsevol cosa.
Cualquier cosa, aunque no tuvieras.
Que tingueres al carrer, que te trobares, que... No sé.
Y en juegos proactivos, en juegos que no te lo daban todo hecho, en juegos que, bueno, pues que tenías que inventar tú el juego, ¿no? Y de hecho el aburrimiento es la punta de lanza, o sea, lo que provoca la invención.
La imaginación, ¿no? Se ha de manejar la imaginación.
Obviamente, si no hay aburrimiento, ¿cómo creas de la nada, ¿no? Es decir, estoy aburrido, a ver qué hago, ¿no? Cuando nunca me planteo qué hago, porque siempre tengo cosas que hacer, porque mis padres me pasan la tablet, me pasan no sé qué, me pasan, toma, cariño, ya tienes...
Te fiquen tot a banas morros, eso no puede ser.
Ahí está. Y entonces, ahí creo que les estamos haciendo un flaco favor. Los niños tienen que aburrirse, tienen que aguantarse. Y en ese aguante está lo del experimento de este señor, ¿no? De que se aguantaban...
Es que ahora cuando aburrices te enseñen la tele. Y ya está. O te donen la tablet y veus el que siga. O el móvil.
Porque es muy desagradable.
No estic en desacord, ni molt menys en les tecnologies, perquè crec que són necessàries i ho hem parlat moltíssimes vegades, José.
En un buen uso.
Però donant-li el seu ús medit, el temps que li correspon, i no encenent-li la tele per a que se distraga i tu estar tranquil.
Y sobre todo no tener miedo a los hijos, que se aburran y armen la de Dios y armen una pataleta. Seguimos mandando a los padres, eso no significa que les tengamos que hacer caso. Y les hacemos demasiado caso cuando se enfadan porque se aburren o no consiguen lo que quieren. Eso es bueno para su desarrollo personal, el aburrimiento, la frustración, el saber que las cosas en esta vida no se consiguen fácilmente, que cuesta un esfuerzo, que hay que demorar un poco esa gratificación y luego vas a encontrarte muchísimo mejor porque ha sido fruto del esfuerzo y no de que los papás te lo han dado todo hecho o del azar, claro. ¿No? Y
¿cómo les ayudem a tindre autocontrol?
Bueno, el autocontrol tiene que ver con eso precisamente, con el no conseguir las cosas que en ese momento uno desea, y ahí entra lo que es el papel de los padres. Los padres estamos no para darle al niño lo que quiere, sino lo que le conviene. Si no, no tendríamos necesidad de estar, ¿no? Los amigos a nuestros hijos les dan lo que quieren ellos. Nosotros no somos colegas ni amigos de los hijos, por tanto, muchas veces tenemos que decirles que no. Y tienen que controlar ese enfado, controlar esa rabia, expresarla y nosotros enseñarles a expresarla bien, de forma adecuada. Es decir, el enfado existe, no nos atemoricemos porque nuestro hijo se enfade, porque es muy propio en la adolescencia y también de pequeños, pues que se enfaden en forma de rabieta o en forma de pegar una patada a una silla, pero habrá que enseñarles que en vez de la patada en la silla, que eso es hacer daño a los objetos, como a las personas, como incluso a sí mismos, porque estamos viendo muchos adolescentes que se agreden a sí mismos cuando tienen esa rabia, esa frustración y se autolesionan. Ahí hay ahí hemos pecado de que no hemos enseñado bien a canalizar bien esa frustración, ese enfado y la toman con ellos mismos como podían tomarla con los propios padres, porque también se dan casos de niños que maltratan a los padres ante una frustración que no se ha respetado en el sentido familiar, donde digo, bueno, hay que enseñar a canalizar
y
bien ese
enfado. En estos casos, la culpabilidad la tienen los padres por no haber educado desde chicotets a sus hijos.
La culpabilidad es una característica de todo padre, porque nos sentimos muchas veces culpables de si lo estaremos haciendo mal, si no le habremos dado todo a nuestros hijos. Pero yo creo que la única forma de sanar la culpabilidad es cambiarla por responsabilidad. Cada vez que me siento culpable, apelo a mi responsabilidad y digo, a ver, ¿qué es lo responsable? ¿No? Responsable es a lo mejor pues estar disponible emocionalmente hacia el hijo, estar no dándoselo todo hecho, enseñándole que bueno, no lo puede conseguir todo ya, sino que tiene que tener paciencia, que la paciencia es saber esperar, que yo voy a enseñarle a hacer las cosas, pero no las voy a hacer por él, que trabajar por él
de más. Eso es un fallo también, ¿eh? Que moltes vegades perquè a lo millor no adelanta el que voldries, no? Perquè a lo millor pues, li dius, ves a fer el llit, per dir-te alguna cosa. I, clar, pues, li costa, no? Li costa un temps que a lo millor a tu te costaria la meitat de la meitat.
És normal.
I moltes vegades, per aquesta falta de temps que tu mateixa tens, te fiques tú a hacerlo.
Exacto, sí.
Pero le estás llevando una cosa que tú le has manat.
Lo primero es nosotros el revisarnos y ver que nosotros tenemos una prisa loca en la propia vida y cotidianidad que llevamos. Entonces, eso no es bueno para los niños. Los niños necesitan otro ritmo y la sociedad ya les va a dar un estrés considerable para que alentarlo desde la familia. Entonces, sí que es cierto, el niño va a tener que hacer, es que es necesario, es decir, la cama no la hará tan perfecta como su madre o su padre, porque no tiene la edad.
Sí, pero la cuestión es que la afecta a él. Que y si tiene una rúa, la habrá afecta a él.
Porque
¿no?
Es la intención lo que vale. Lo que vale es que él ya se hace cargo de su cama. Bien o mal, se hace cargo. Es un poco como luego en los estudios, ¿qué es lo que se valora? ¿Se valora realmente el esfuerzo y el tiempo que le ha puesto a los libros o realmente el resultado? Yo soy de la opinión de que mejore el esfuerzo. Y el esfuerzo siempre lleva al final una recompensa. Eso está claro, tarde o pronto. Y luego está la suerte, claro. Te puedes bloquear en el examen y a lo mejor salir.
Sí, és aixina, però
al revés,
quants pares volen uns bons resultats i no els interessa saber si s'esforça el fill o no?
Bien, creo que hay que revisar también eso, es decir, de qué le sirve al chaval sacar buenos resultados a costa de todo, porque muchas veces el resultado no es a costa del esfuerzo, sino vete tú a saber qué, claro, ¿no? Qué chuleta o qué suerte. Mm. Siempre cuando no es a base del esfuerzo, el chaval puede entender que ha sido de casualidad, por tanto el éxito no lo atribuye a su valor. Y eso también es negativo, quiero sí. decir. Pero siempre el esfuerzo, al final, tanto niños como mayores, lo atribuimos claro. a nuestra capacidad, a nosotros. Y eso da autoestima, eso
mejora. Te realiza también, claro. ¿no? En la faena que has fet.
Bueno, después de mucho esfuerzo, pues a lo mejor no hemos conseguido lo que hemos querido y ahí sentimos frustración.
Sí.
Gestionamos esa frustración y la vamos a tratar de... Y luego, bueno, si tenemos unos padres que también, bien, pues hay que seguir intentándolo, que es algo que también está bastante en desuso, el decir, no, termina lo que empiezas, no te rindas, no te venzas, si no lo has conseguido a la primera, lo conseguirás a la segunda. Creo que todos esos mensajes es los que hay que lanzar, sí. que tienen que ver con ese valor del esfuerzo. Al final se consigue todo lo que por esfuerzo se le ha dedicado tiempo.
¿Qué pasa si un chiquet trae un 5, pero tú le has visto esforzarse? ¿Qué le has de dir?
Pues que muy bien por el esfuerzo. Y que va a mejorar el resultado, tarde o pronto. Es que es así. Es más, ahí sería justificado a lo mejor el decir, ¿quieres que te acompañe para hablar con el profesor? Para ver qué es lo que ha ocurrido. Porque puede ser la situación de examen la que le haya bloqueado y estemos ante un claro del momento y que se sienta a lo mejor muy exigido, muy presionado el niño por tener que sacar ese 10. Y también sí. tengamos que revisarnos los padres de qué es lo que le estamos demandando, ¿no?
Exacto.
Por eso digo que ahí hay muchas variables. Lo que no se puede es sin esfuerzo, sin que haya estudiado, que saque un 5 o un 4 y vayamos los padres al profesor y diga, ¿esto qué es?
Claro.
Es decir, no hay ninguna justificación, no hay ninguna base. Pero sí. obviamente, igual que hemos visto que el niño se esfuerza y ha sacado un 5 pelado, pues también el profesor, pues con muchísima probabilidad también ha visto que es un chaval que se ha esforzado y que bueno, claro. nos explicará cuáles han sido las razones de no sacar mejor nota y a lo mejor tienen que ver en el momento del examen, no, no te quepa la menor duda, donde hay mucha ansiedad también.
Sí, hay otros factores, claro. Veu, deixem así, José, ens encanta parlar amb tu perquè sempre ens transmets moltíssimes coses que jo crec que tots tenim clares, que tots deuríem tindre clares, però que ens fas reflexionar i ens fas tornar a pensar-les. I ens pot vindre bé que les fiquem en pràctica, en la nostra vida.
De eso se trata. Necesitamos tiempo para pararnos, sentarnos sí. en la silla y reflexionar sobre un poquito sí. todo lo que estamos aquí hablando, ¿no?
Bueno, pues en 15 dies parlem més. Gràcies.
Muy bien, a ti, Núria.
Dos i un minut. Una pausa, la última de les pauses, y ens anem a escoltar als nostres companys d'esports.
¿Te imaginas un centro de compras con marcas como Armani, Moschino, Guess, Valentino, hasta el 90% de descuento en calzado, ropa y complementos? Ahora es realidad. Ahora es F&S Factory. De lunes a sábado, de 10 de la mañana a 9 de la noche, ininterrumpidamente. Cada día con prendas diferentes para los amantes de la moda. F&S Factory, tu centro de compras en Carretera Nacional 340. Número 12, Alqueries del Niño Perdit.
Un minutet passa de les dues, temps ja per a l'actualitat esportiva amb els nostres companys Javi Mata i Mònica Benavent. Nosaltres ens retrobem demà a partir de les 12:05. Que passen una molt bona vesprada. Adeu. Deja que sea.
Los dandis y poetas de bar, a los que vendrán y a los de antes, deja que sea. Los versos que nos parten, los lazos que nos van a marcar, que no mueran nunca los cantantes, deja que sea. Todo lo que viene se va.
es todo lo que quise conquistar en la vida.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.